Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Palau Notícies, amb Eduard García.
Bona tarda, obrim un nou Palau Notícies, l'edició d'aquest divendres 25 d'abril de 2025. Nova passa decidida pel complex esportiu municipal amb piscines. El ple de l'Ajuntament va donar llum verda ahir al projecte i ho anunciava així l'alcalde Oriol Lozano.
Estem davant del projecte més important del mandat, possiblement el més important de les últimes dècades i, si més no, el més important a nivell econòmic del municipi. Té un pressupost de 7.543.159,47 €.
El projecte va rebre els vots dels 12 regidors d'Esquerra Republicana al govern, mentre que els 3 grups de l'oposició, tot i mostrar-se a favor que Palau tingui piscina municipal, es van abstenir per mostrar la seva preocupació per l'alt cost que tindrà. Escoltem Marc Sanàuria del PSC, Laura Navarro de Junts i Andrés Martínez de Ciutadans.
Potser nosaltres haguéssim optat per una altra alternativa de finançament o de buscar recursos propis i baixar una mica el nivell d'endeutament d'aquest projecte. Per aquests dos motius, que per nosaltres són prou importants, no votarem en contra del projecte, evidentment, entenem que és un projecte important, però sí que ens abstindrem.
Com diu l'informe d'intervenció, es poden demanar els crèdits que es demanaran, perquè això no compromet l'estabilitat pressupostària. La nostra preocupació va més enllà, ja la vam expressar en el seu dia, és com es farà front als costos d'aquests crèdits.
Sí que nos gustaría que fuese un coste menos cuantitativo, pero evidentemente nosotros no vamos a decir a este proyecto que no, claro está, y nosotros en este punto nos abstendremos.
Ara mateix us ho ampliem a la crònica d'un ple municipal que també va servir per, entre d'altres coses, aprovar, en aquest cas per unanimitat, el pla director del Castell de Plegamans. Eva Soler és regidora de Patrimoni.
Convertir-se en una eina que defineixi els criteris d'inversió i d'intervenció, difondre els valors històrics, arquitectònics i patrimonials d'aquest bé i justificar un nou programa d'usos que posi en valor l'immoble i garantir la seva protecció i conservació.
I més enllà del ple, avui també repassarem més temes i ens fixarem en un cap de setmana marcat per les festes del Roser. Comencen aquesta mateixa tarda de divendres i culminen diumenge amb els dos actes que apunta Margarida Agramunt de l'Estadal del Roser de Sant Genís de Plegamans.
Diumenge és més purament la festa del dematí, és la festa religiosa amb la missa solemne. I després a la tarda hi ha el concert.
I avui també repassarem la resta d'activitats previstes aquest cap de setmana a Palau amb una cita esportiva de primer ordre, la final a 4 europea d'hoquei. Tot plegat composa l'actualitat de divendres 25 d'abril. Doncs ja ho heu sentit al sumari que ahir el nou complex esportiu amb piscines va fer una nova passa amb l'aprovació al ple de l'expedient de contractació d'un equipament que tots els grups del consistori coincideixen en qualificar de gran projecte de poble. Per l'equip de govern d'Esquerra és el principal projecte de mandat i des de l'oposició reconeixen que és una obra llargament reivindicada. Amb matisos, PSC, Junts i Ciutadans avisen dels riscos econòmics que pot suposar en aquests anys i per això es van abstenir a la votació. Unanimitat, en canvi, en referència al Pla Director del Castell, un document que recull les accions de manteniment i restauració a fer en els pròxims anys d'un edifici emblemàtic catalogat com a bé d'interès nacional. Ho ampliem tot plegat. Anem a pams amb Raquel Puig.
Els 12 vots de l'equip de govern han permès fer aquest nou pas en la construcció del nou complex esportiu, un projecte que va començar amb el compromís per part del grup d'Esquerra el mandat passat de fer un estudi de viabilitat i que ha calgut actualitzar pel context econòmic que ha anat fent encarir el cost de l'obra, que finalment serà de 7.500.000 € i bé inclòs. Els darrers passos fets, a banda d'algunes esmenes menors al projecte, han estat relatius al finançament. En la seva exposició inicial ahir al ple, l'alcalde va explicar com es pagarà, doncs, aquest nou complex. Sentim Oriol Lozano.
Una part, el préstec per import d'1.977.000 €, ve a través del programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, que ha estat aprovat pel Banc de Sabadell com a entitat col·laboradora del citat programa. I després també un préstec per import de 4.500.000 €, que es proposa l'adjudicació per a la concertació del Banc Santander com a millor oferta presentada. En l'anterior cas es pagarà 10 anys i en aquest últim cas es pagarà 15.
A més, també es compta amb una altra aportació directa de la Diputació de 800.000 euros. Durant aquesta exposició, l'alcalde va fer un resum de com es conceben els espais en les dues plantes d'aquest equipament. El termini d'execució de les obres és de 22 mesos, que un cop superats els tràmits podrien començar a finals d'aquest any. Entre l'oposició, els recels són econòmics i no són nous. Ho van tornar a expressar ahir Ciutadans, que es queixa dels interessos dels crèdits. Junts tem que això comporti més endavant restar serveis, mentre que el PSC torna a reivindicar bona gestió socialista anterior que permet ara a aquest Ajuntament endeutar-se. Sentim Andrés Martínez de Ciutadans, Laura Navarro de Junts i Marc Sanabria del PSC.
Sí que nos gustaría que fuese un coste menos cuantitativo, pero evidentemente nosotros no vamos a decir a este proyecto que no, claro está. Y nosotros en este punto nos abstendremos porque supongo que el presupuesto del año que viene tendrá un incremento para poder pagar los intereses de dicho proyecto.
Junts per Palau vol piscina. I com diu l'informe d'intervenció, es poden demanar els crèdits que es demanaran, perquè això no compromet l'estabilitat pressupostària i, a més, coneixem que el grau d'endeutament de l'Ajuntament és baix i no passa res per endeutar-se. La nostra preocupació va més enllà, ja la vam expressar en el seu dia, és com es farà front als costos d'aquests crèdits.
El projecte anterior, també important del nostre municipi, de bastants milions d'euros, que va ser la biblioteca, es va finançar amb recursos propis, subvencions o recursos propis de l'Ajuntament. Per tant, això també ha permès que ara hi hagi múscul per fer una operació de 6 milions i mig de crèdit. I jo crec que també el nostre grup ha de ser coherent amb el que va defensar en el seu moment. Per aquest tema del finançament, que potser nosaltres haguéssim optat per una altra alternativa de finançament o de buscar recursos propis i baixar una mica el nivell d'endeutament d'aquest projecte. Per aquests dos motius, que per nosaltres són prou importants, no votarem en contra del projecte, evidentment, entenem que és un projecte important, però sí que ens abstindrem.
L'alcalde va recordar que van decidir portar aquest punt a l'ordre del dia del ple i no tirar-lo només endavant per junta de govern per permetre la intervenció dels grups de l'oposició. Durant el debat, a més dels dubtes financers, es va parlar altre cop dels 20 i 25 metres de les piscines, un punt en què es van confrontar lleument el PSC i Esquerra, remuntant-se a arguments de la passada campanya electoral. L'alcalde va retreure a l'oposició que no donin suport més ferm al govern en aquesta qüestió que consideren un projecte de poble. El projecte del nou complex estarà en exposició pública 45 dies.
I com dèiem, ahir també es va posar damunt la taula un altre projecte que per la Regidoria de Cultura i Patrimoni suposa un altre objectiu de mandat. Es tracta del Pla Director del Castell, un document estratègic que marca les actuacions en matèria de conservació, millora i posada en valor d'aquest edifici catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
Un pla que es va aprovar inicialment i per unanimitat. Aquí sí que el consistori va tancar files davant d'un document que estableix línies d'acció futures per preservar el castell i els seus entorns en els propers anys. Un extens i detallat document, segons va explicar la regidora de Patrimoni, Eva Soler, redactat per l'arquitecta Mireia Bernades, amb un cost de 16.000 euros i que ha comptat amb el vistiplau de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, que hi ha donat una subvenció de 10.000 euros. Soler va fer un repàs cronològic d'aquest projecte que va començar l'any 2022 amb un pla que relata les transformacions produïdes des de l'etapa medieval fins a la darrera, la gran reforma de 1991, quan se li va donar l'aspecte que coneixem ara i poc abans de la primera llei de patrimoni, el 1992, que hauria evitat algunes de les actuacions que l'han acabat desvirtuant i perjudicant, segons els experts. Soler també va esmentar algunes de les propostes de millora que inclou aquest pla director al castell.
Molt important aquest estudi arqueològic dels fonaments de la torre i la documentació a les Sitges, que és on aquí ens donarà tota la informació que necessitem per continuar avançant. Després, el centre de recepció de visitants, que ens proposen que es faci a les cavallerisses, amb els lavabos i una possible sala polivalent, amb retirades del fibrociment, que és una de les coses que hem de fer el més aviat possible. La implantació fins i tot d'un ascensor, el sistema antiaus que ara ja es durà a terme, la millora de l'eficiència energètica i el sistema de climatització d'aquest espai, adequar doncs les activitats que es desenvolupen al castell i llavors també una revalorització paisatgística de l'entorn, no?, amb indicacions i tot el que comporta tot el voltant del castell.
Tots els grups de l'oposició van destacar la importància del document, la feina feta per la seva autora i també per la tècnica municipal de patrimoni i van coincidir en que es tracta d'un instrument necessari per preservar adequadament aquest edifici històric. Junts, però, va anunciar que tornarà a presentar amb retocs una moció que van deixar al calaix sobre la senyalització dels espais al castell. Soler va agrair a Ciutadans, Junts i al PSC el seu vot favorable i va aclarir que les esquerdes visibles en una de les parets laterals ja s'han analitzat en aquest pla i que no suposen cap perill. També va anunciar una primera acció en relació a aquest document. És una audiència pública que es farà el proper dimecres dia 30 a les 7 de la tarda a l'Auditori Lluís Ventura de la Biblioteca per explicar-lo a la ciutadania en la presència dels autors del pla director.
Palau Notícies.
I com també us dèiem al sumari, ahir l'ordre del dia del ple també venia acompanyat de diverses mocions que van presentar tots els grups municipals. Junts en va presentar una per aturar el procés de construcció del tanatori, que no va prosperar. El PSC segueix posant el focus en actuacions a la via pública i va aconseguir arrencar un acord per millorar voreres. I Esquerra va arrencar l'adhesió de Junts en la moció que va presentar per donar suport als jutjats de pau.
Junts volia fer valer la resposta de la consellera de Territori que va rebre la mesa del Parlament sobre el risc inundable del tanatori projectat al carrer Doctor Fleming. En l'escrit recorden que el 5 de novembre passat es va crear un grup de treball multidisciplinari per revisar la cartografia de zones inundables a Catalunya. La moció de Junts per Palau demana que s'aturi el procés de construcció fins que aquest grup de treball no hagi acabat amb les conclusions i dictamini, per tant, si hi ha risc o no el nou tanatori. Des del govern i ja en el debat de la moció, contestava Ignasi Fargas, regidor de Serveis Municipals i Participació, que no es va moure ni un mil·límetre dels arguments que ha anat exposant tot aquest temps sobre la idoneïtat de l'ubicació. També va acusar l'oposició d'aprofitar-se de la situació de la Dana per seguir oposant-se al projecte. Un argument aquest que no va agradar gens a Junts. Sentim la seva regidora Laura Navarro.
Sí que em sap greu és que digui que faig servir una catàstrofe per... I ho trobo d'un mal gust impressionant. En tot cas, s'ha d'aprendre de les catàstrofes. No s'ha de dir que aquí no passarà, ni es pensaven que passaria allà, ni sabem què passarà aquí. Aleshores, zona inundable ho és. Nosaltres ho vam presentar al Parlament. Està bé que riguin i que els hi faci gràcia, però és una inquietud que nosaltres tenim. Simplement portàvem a aprovació perquè s'hi han afegit altres actors que poden donar una altra visió sobre la zona i que simplement es tinguin en compte les valoracions tècniques que tant defensen en el moment que estiguin fetes. No estem dient res més que això.
El PSC va aprofitar per fer inventari de les accions fetes al seu grup en contra de la ubicació del projecte en les al·legacions presentades el 2022, quan es va fer la reforma d'usos dels terrenys, i també la moció presentada justament el mes passat, on demanaven un espai de diàleg entre totes les parts per estudiar possible nou emplaçament. El portaveu socialista Marc Sanàbria i el regidor republicà Ignasi Fargas també es van embrancar a propòsit de l'informe favorable de l'ACA que va fer el 2022 sobre la qüestió. Ignasi Fargas va concloure donant dades sobre els darrers aiguats.
I com he dit, les pluges d'aquest passat març són comparables a les de 1974, que és evidentment anterior i superiors a les de 1994. Per tant, és a dir, hem aguantat unes pluges que... la riera doncs, no s'ha inundat, ha aguantat bé i bueno, això evidentment és mèrit del bon manteniment que es fa a la riera anualment i de totes les obres i l'ampliació que es va fer posterior al 1994.
Ciutadans va intervenir per reiterar el seu vot contrari a l'actual projecte. Per tancar el punt d'aquesta moció, que no va prosperar, l'alcalde també va intervenir per dir que es barregen arguments i que cal revisar bé els neguits sobre les zones inundables. En aquest punt, però ja en el torn obert del públic, hi van intervenir alguns veïns molestos pel posicionament de l'equip de govern. Tot plegat, recordem, dos dies després de l'acte de firma amb l'empresa Estruyol Serveis Funeraris per tirar endavant la nova infraestructura. Un acte, per cert, que tampoc es va escapar de certa polèmica perquè no hi va ser convocada la premsa local.
I sí que hi va haver unanimitat en la moció que va presentar el PSC per la millora de l'accessibilitat a les voreres.
L'Ajuntament fa seus els arguments de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i reconeix que l'accessibilitat universal és un dret fonamental per garantir la igualtat d'oportunitats. El text de la moció del PSC defensava que hi ha voreres amb deficiències greus i que caldria una actuació més decidida. Junts, que ostentava la regidoria de serveis municipals durant l'anterior mandat, va explicar la dificultat de pressupost que hi ha en aquesta regidoria per tirar endavant totes les coses que es voldrien fer, però hi va donar suport. Per tot plegat, el ple va acordar reafirmar el compromís per la millora de l'accessibilitat a través d'un pla municipal que, un cop enllestit, es comunicarà a les associacions veïnals. Sentim Marc Sanàbia, del PSC, i Ignasi Fargas, d'Esquerra.
D'identificació i de millora de les voreres del nostre municipi. Hi ha moltes cantonades que encara no són accessibles perquè són antigues, que per tant no, bueno, això en el seu moment no, no hi havia codis que doncs, establissin mesures en, per les quals havien de ser aquestes voreres accessibles. Ara mateix doncs, hi ha una normativa diferent i per tant, tot i que doncs, són passos antics, doncs, mica en mica és important anar-los adaptant perquè puguin ser accessibles per persones grans, gent que passeja amb carros, persones amb mobilitat reduïda, etcètera, etcètera.
Des del mandat passat hem treballat per millorar l'accessibilitat de tots els vials i trams del nostre municipi. Evidentment, no és una tasca que es pugui dur, que es pugui aconseguir en un marge determinat, perquè la disponibilitat pressupostària hi va lligada. I a més, com també es comenta la moció, no només consisteix a rebaixar voreres, sinó també en reparar aquelles que estan fetes malbé, ampliar-les, etc. Per treure obstacles del mig, per exemple, de vegades calen permisos que no depenen de nosaltres mateixos. El que sí que és clar és que treballem i continuem treballant per millorar l'accessibilitat, com hem fet amb els semàfors del municipi, per exemple. És una feina que s'ha d'anar fent, que sostingui en el temps i que, a més, forma part del nostre pla d'acció municipal, del nostre PAM, i, per tant, aprovarem, bueno, votarem a favor de la moció.
Revés, en canvi, per l'altra moció del PSC, que demanava un pla d'àrees d'esbarjo per a gossos i que, tot i alguns matisos, només va tenir el suport de Junts i de Ciutadans. La moció la va defensar Giovanna Sánchez en considerar que, a banda d'accions per fomentar el civisme, la creació d'un nou espai contribuiria a millorar la convivència entre la ciutadania i a complir amb aspectes que recull la Llei de Protecció i Benestar Animal. Per últim, i pel que fa a les mocions, es va aprovar amb els vots de l'equip de govern i també el de Junts la que va presentar Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la figura dels jutges o jutgesses de pau, després que la reforma judicial els negui oficiar casaments i un canvi de denominació que temen afecti el paper simbòlic que té aquesta figura als municipis. Ciutadans i PSC es van abstenir, tot i que entenen que cal també una revisió d'aquesta nova norma. Sentim l'alcalde Oriol Lozano.
No sabem si és un error legislatiu el que va passar, sobretot amb el tema dels matrimonis civils, perquè crec que al final feien una tasca molt, molt bona, molt digna i que també a nosaltres ens ajudava i creiem que era important. Suposo que en el futur hi haurà diferents canvis, no sabem quan ni com ni si seran o no seran, però des d'aquí doncs donar el suport.
Entre el públic també hi era Albert Font, l'actual jutge substitut, que va agrair les intervencions i el suport a la moció.
I a més de tot això, finalment el ple d'ahir també va recollir precs, preguntes i respostes de regidors.
Junts va tornar a preguntar sobre l'informe jurídic que ja havia demanat sobre si el canvi de reglament de les pistes de Can Falguera topa o no amb els plecs anteriors de l'empresa concessionària. Ignasi Fargas també va respondre al PSC sobre la inclusió de les preguntes del públic durant l'emissió al canal de YouTube de l'Ajuntament. Va dir que caldria canviar el reglament orgànic municipal, el ROM. D'altra banda, ahir també es van aprovar dos documents de caràcter informatiu relacionats amb accions de control financer i una modificació de relació de llocs de treball acordats amb el comitè d'empresa, que en total pugen 14.000 euros més que es consignaran dels romanents de la partida del capítol 1 de personal de l'Ajuntament.
Palau Notícies.
Abordem ràpidament més notícies destacades perquè aquest cap de setmana Palau té una gran cita esportiva. El pavelló municipal d'Esports Maria Víctor acull la fase final a 4 femenina de la Lliga Europea d'Hoquei. Els preparatius també s'han fet visibles en forma de banderoles fúcsia al carrer i també al balcó de l'Ajuntament.
L'esdeveniment organitzat per l'Hoquei Club Palau amb el suport de l'Ajuntament reuneix els següents equips: el General i Hoquei Club Palau, el Benfica, el Telecable Gijón, l'Sneca de Fraga. Demà a la 1 juga la primera semifinal entre el Palau i el Benfica. A les 4 hi ha la segona semifinal entre el Gijón i el Fraga. La gran final serà diumenge a 1:15 del migdia. Les entrades es poden comprar a hcpalau.coobin.com. Tots els partits es podran seguir pel 3CAT i la web de la Federació de Patinatge. I tot seguit ara al Palau d'Esports d'aquesta casa, en Jordi Martín en recull tots els detalls.
Més qüestions d'agenda, un avís per demà, perquè ha quedat de nou anul·lada l'activitat prevista al mercat setmanal sobre materials sostenibles.
Es tracta de la campanya Adeu a l'envàs d'un sol ús als mercats setmanals, que fan de manera conjunta l'Ajuntament i la Diputació i durant la qual s'havien de lliurar bosses de reixa o de cotó. L'activitat ha quedat posposada i properament s'informarà de la nova data.
I demà també En aquest cas, 26 d'abril és el dia de la visibilitat lèsbica, per això diferents institucions mostren missatges de conscienciació sobre la diversitat sexoafectiva.
El Consell Comarcal ho ha fet avui en forma de piula de la xarxa, on diu que aquesta és una data per conscienciar sobre la discriminació que encara pateixen les dones lesbianes. A Palau, l'any 2021, i en una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i Polítiques LGTBIQ+, es van pintar dos bancs públics ubicats a la Rambla del Mestre Pere Pou i a la plaça de Calastruc com a mostra de compromís per visibilitzar aquesta pluralitat d'identitats.
I una altra informació de servei per tancar aquest bloc. Atenció a les persones usuàries de les línies d'autobús Segalers que connecten amb Barcelona, perquè aquesta empresa ha anunciat que per obres a l'entorn de la parada de la Sagrera hi haurà redistribució de parades a Barcelona.
Això serà a partir de dilluns que ve i fins que acabin aquestes obres, sobre les quals no s'ha comunicat almenys des de Segalers cap data de finalització. En total afecta una vintena de línies amb les que opera aquesta companyia, entre elles l'E9, l'E10, la 201, la 202, la 203 i la N70, la nocturna que connecta en Palau amb la capital catalana, a més d'altres. Les noves parades provisionals es desplacen uns metres de les actuals i estan degudament senyalitzades.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
I ens fixem ara en la proposta religiosa, festiva i cultural del cap de setmana, perquè Palau-Solità i Plegamans fa un any més les festes del Roser de Sant Genís de Plegamans, organitzades pel seu estadal. Entre aquesta mateixa tarda de divendres i fins diumenge, les activitats programades són molt diverses i per tots els públics. Més detalls els té Marina Antonez.
Les propostes de l'estadal per celebrar la festa del Roser ja fa dies que estan anunciades i es poden consultar en diversos cartells i xarxes socials. Aquesta és una festa que es remunta molts anys enrere, tal com apunta Margarida Gramunt, de l'estadal.
És una festa molt, molt antiga. No sabem quan es va començar. Hem trobat documentació ja del 1727, que ens parla d'una visita pastoral que venia el senyor bisbe a les parròquies, llavors feia el seu inventari de lo que hi havia anat a les parròquies, i en aquesta visita pastoral del 1727 ell fa un inventari dient que l'església de Sant Genís de Plegamans ja tenia un altar dedicat a la Mare de Déu del Roser. Si tenia un altar dedicat a aquesta Mare de Déu, vol dir que ja se celebrava la festa del Roser.
Les activitats comencen aquest divendres amb els Reis del Rosari i l'obertura d'una exposició d'escultura que ha estat possible gràcies a la col·laboració del Taller de les Arts. Per dissabte 26 a 3:15 es convoca el 7è concurs de dibuix del Roser, on tots els nens i nenes podran fer un dibuix amb motius del Roser. Hi ha 3 premis de 3 categories diferents i d'entre els guanyadors sortirà la imatge que serà la portada en la publicació de la Festa del Roser 2026. Aquest any la imatge triada és un dibuix creat per Martina Vallicrosa Marín, que va guanyar el Premi del Roser Florit en la categoria infantil de la passada edició. Acabada la missa, es beneiran els rams, on hi ha representats els misteris. En parla Gramunt.
Lo típic de la festa del Roser és que, acabada la missa, es beneeixen uns rams, és que al mig del ram hi ha una poma. Diuen, què fa una poma al mig del ram? I clar, i a més, la poma porta confits. Té un simbolisme. Al rosari hi ha els misteris de goig, els misteris de joia i els misteris de dolor.
A les 7 del mateix dissabte és prevista la visita cultural guiada a càrrec de Miquel Trullols, que explicarà una mica la història de l'església. Diumenge 27 de les 11 del matí començarà la missa solemne en honor a la Mare de Déu del Roser i es beneiran i es vendran els rams tradicionals del Roser. El mateix diumenge a les 6 de la tarda es farà un concert amb la Cobla Nova del Vallès. Escoltem a Gramunt.
Diumenge és més purament la festa, el dematí és la festa religiosa amb la missa solemne. I després a la tarda ja, doncs hi ha el concert. Aquest concert és una mica l'evolució de lo que hi havia abans. Abans, sortint de la missa, es feia la dansa i llavors se subestava la toia.
Cada any l'estadal procura que el concert sigui diferent. Aquest any hi haurà una sorpresa perquè la Cobla ha fet una adaptació. Qui vulgui afegir-se a la festa del Roser pot consultar la programació i els horaris a la pàgina web de l'Ajuntament.
Palau Notícies, l'agenda.
Doncs arribats en aquest punt, repassem més propostes de l'agenda del cap de setmana, perquè a banda de la festa del Roser hi ha una activitat que ja està en marxa des de fa una estona a la Biblioteca Municipal d'Alzina.
Es tracta de l'enjugassa d'una sessió de jocs de taula i de rol obert a tothom.
I continuem amb més jocs, en aquest cas a l'Espai Jove.
Des de les 5 de la tarda ha començat una altra de les sessions de jocs de taula dinamitzada en aquesta ocasió pel col·lectiu Jugar per Jugar.
I també està en marxa una sessió d'entrenament lliure de circ amb l'associació Tu sí que circ.
Es fa a la sala Corral de l'Espai Jove a l'Escorxador a partir de les 6 de la tarda. L'accés és lliure i gratuït per tothom.
I ens situem de nou a la biblioteca perquè també hi ha una trobada quinzenal d'escacs.
S'organitza el Club d'Escac i està oberta també a tothom, també per a aquelles persones que en volen aprendre de jugar a escacs. Es troben a la sala jove de la biblioteca i són des de 6:15 de la tarda.
I anem al clàssic de tardes de divendres, si és que a partir de les 7 hi ha música enllaunada al Casal Popular La Revolta.
Amb jocs de taula i pinxos a preus populars al carrer Plegamans, número 12.
I també avui divendres, dins de la temporada estable de teatre, hi ha Un tal Quixot al Teatre de la Vila, a les 8 del vespre.
Una proposta que dona una volta al text original de Cervantes per acabar parlant de l'amistat en un muntatge multidisciplinar. Marcel Tomàs, de Cascai Teatre, va explicar al magazín Al meu carrer el punt de partida d'aquest muntatge.
És una mena de conferència en Sapastre que intenta explicar la vida i misèries del gran autor don Miguel de Cervantes i Saavedra, no? Un home que té molta història, que va fer moltes coses, moltíssimes, i comencem així l'espectacle. Imagina't que on va tot plegat, no?
Les entrades, com sempre, es poden comprar a palauplegamans.covin.cat.
I anem ja demà dissabte perquè al matí a les 11 hi ha una conferència de Xavier Penedès a la biblioteca titulada Les closques d'ou fòssils, una finestra al passat.
Aquest autor palauenc, també estudiant de postgrau a la Universitat Autònoma de Barcelona, explica els fruits de la seva investigació sobre com les closques d'ous fòssils revelen detalls sobre l'ecologia i l'evolució. Així mateix ho explicava Penedès també al magazín Al meu carrer.
Oh, com per exemple amb l'evolució, la reproducció i el comportament dels animals prehistòrics. I clar, aquesta informació és clau per entendre com podríem respondre amb l'extinció actual d'espècies davant de reptes del canvi climàtic. Ens ajuden a entendre com es reproduïn els primers vertebrats terrestres.
La conferència, de to divulgatiu, és d'accés lliure i comença a les 11.
I pel que fa a exposicions, recordar també que aquest serà el darrer cap de setmana per visitar els Monts d'Alícia, a l'espai més gran de la Torre Folk.
Una mostra de treballs de l'alumnat de batxillerat artístic de l'Institut Ramon Casas, basats en l'obra Alícia, el país de les meravelles, de Lewis Carroll. Avui divendres és obert fins a les 9 del vespre i demà dissabte en horari de matí, de 10 a 2.
I també demà dissabte hi ha una altra proposta del Casal Popular La Revolta, en aquest cas per la nit, de la qual n'estarà pendent segur força gent, a banda de la final a 4 d'hoquei.
Doncs sí, a la final de Copa del Barça-Madrid. El Casal obre portes a 9:45 del vespre per seguir el partit amb pantalla gran, bon ambient i begudes fresques.
I tanquem l'agenda amb un recordatori per matí de diumenge. L'associació Amics del Tren Ferrocarril de Palau fan circular els trenets al parc de l'Hostal del Fum.
Funcionen d'11 del matí a 1 del migdia a un preu de 3 euros el viatge.
Palau Notícies.
Doncs recte a final d'aquest espai informatiu, però no el tanquem sense abans fer referència al temps meteorològic per parlar de núvols, però sense pluja, i en termòmetres que Palau avui han fregat els 23 graus. I amb un cap de setmana en què la pluja ens visitarà demà dissabte. Ho confirmem rebent la previsió. Bona tarda.
Bona tarda. Ha estat un divendres variable, amb molts núvols matinals a la costa, al prelitoral de Catalunya central, i ja des del migdia un bon sol, que de fet ha escalfat. Déu-n'hi-do. A les comarques de Ponent ha arribat a passar dels 25 graus de temperatura màxima. Ara bé, les immediates hores, sobretot ja el dissabte, tindrem un canvi de situació. Arribaran molts més núvols que ja aquesta propera nit deixaran els primers ruixats a les comarques de Ponent i també a les del Pirineu. Demà al matí, la pluja s'estendrà una mica per les comarques barcelonines, el Camp de Tarragona, la Catalunya central o gran part de Girona, però de moment demà al matí serà pluja minsa i esporàdica. La que caurà el dissabte a la tarda ja, en canvi, serà molt més intensa, amb tempestes al Prepirineu, Catalunya central, gran part de les comarques de Barcelona i de Girona. Només a Tarragona o al Pla de Lleida anirà bufant el vent i el temps serà una mica més obert. Demà baixarà la temperatura, tret de la Costa Daurada, on pujarà.
Doncs així és com tanquem el Palau Notícies, l'edició d'aquest 25 d'abril. No sense abans agrair la tasca a en Joan Martínez, que ha estat a les vies de so, a Raquel Puig i a Marina Antúnez, que han estat a la redacció, i de que rebeu una salutació de qui us ha parlat a l'edició, l'Eduard García. Recordeu que aquesta edició la rematem aquesta nit a les 11, també demà al matí a les 8 i a la 1 del migdia, i també la trobareu a radiopalau.cat i en xarxes socials. Us deixem ara amb el Palau d'Esports, amb la prèvia d'aquesta gran final a 4 d'europea de l'hoquei patins, i nosaltres tornem ja el dilluns. Serà com avui, a les 6 de la tarda. Bon cap de setmana. Adéu-siau.
www.radiopalau.cat. Escolta'ns també a través d'internet.